La Generalitat va aprovar que a partir de demà bars i restaurants puguin allargar una hora més l'obertura fins a la una de la matinada, igual que els actes culturals, i ampliar l'aforament permès en diversos sectors. Així, aquesta passa del 70, passa a ser del 70% en lloc del 50% actual, tant a les botigues com a les instal·lacions esportives. Un pas més per buscar aquella normalitat que tant anhelem. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, avui, 3 de juny del 2021, hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Pràcticament la mateixa que el dia més càlid d'enguany, que va ser el dissabte 29 de maig, on vam arribar a una màxima de 33 graus, eh? O sigui, pràcticament és la mateixa. 26 graus, hores d'ara. Això no vol dir que després seguirà pujant la temperatura, o no. O arribarà un punt que es quede. Però vaja, tu ho estàs notant a les nits o no? Jo és que dormo fatal, ja. Jo noto molta calor, però sóc sensible al tema de la calor. En fi, va, que buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb la Maria José Rossell, de Càritas. Ahir vam presentar les xifres de l'any 2020, que són, mira, perquè ens hem acostumat a tot, eh? Però són esfereïdores des del punt de vista de com ha pujat l'esforç que Càritas ha hagut de fer, perquè hi ha molta més gent necessitada. Ho han fet des de Càritas Diocesanes de Lleida, de l'Urgell i de Solsona. Parlem de l'any 2020, en el que va començar la pandèmia. Ull, aquest 2021, perquè ja li preguntarem, però suposo que segueixen amb les xifres altes. També parlarem del món veterinari, ja ho saps, amb Anadon Veterinaris, i també de Salut i de Nutrició amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantem a la una, a partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco. Però abans marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
26 graus, que no està malament,
26,4 ja.
Sí, imagina't tu.
És a dir, a l'hora que em truques és quan s'enfila més la temperatura i en pocs minuts, pues, dècima per minut. Puja.
Déu-n'hi-do.
I estem en màxim, avui podíem tenir el dia més càlid d'aquesta setmana i el primer o el segon, crec que el segon dia més càlid del que portem d'any, l'anterior 29 de maig. N'hi ha previsió de dia assolellat, com està, que està fent a les d'ara, però que sempre al final de la tarda poden créixer nuvolades, no al final, sinó a partir de les 2, 3, 4 de la tarda créixer nuvolades, que puguen deixar puntualment algun xafec poc important al Pirineu, la cara sud del Pirineu, algú a l'Aragó que pot arribar a Lleida, i aquesta situació es pot incrementar demà. Demà divendres també un matí més assolellat o amb núvols alts i prims, un ambient temperat càlid, i al final de la tarda, demà divendres, sí que podien arribar algunes xàfecs i tempestes originals a l'Aragó i que freguen sobretot les comarques més aporentades de Lleida, el Segrià, uh-huh, la Noguera, el Pallars Jussà, més Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça. Aquestes zones són les més que poden arribar aquests xàfecs i tempestes, sobretot més de cara a demà divendres que no pas avui, però sempre amb un grau d'incertesa. I el cap de setmana encara més incertesa.
Venga.
Demà ja ho aclarirem, perquè els models estan variant contínuament, de que si seria, al final serà un cap de setmana pupurri variable, que poden tenir estones de sol, nuvolades i xafes i tempestes. Un altre cop estem en la transició de cara a l'estiu, encara no s'ha estabilitzat l'atmosfera, encara arriben glopades d'aire fred en alçada que topen amb aquest aire calent que tenia en superfície degut a la radiació solar, que és molt intensa, i es formen aquests núvols de cotó fluix que són els cumulonimbus. Demà ho aclarirem. De moment, ambient càlid, i de cara demà més probabilitat d'algun xàfec i tempestes, que són de curta durada. Va. Així que no tenim dies passats per aigua, almenys avui i demà.
Va. Gràcies, Armando.
Fins demà. Bona tarda.
COPE Lleida. Estàs informat.
I abans de buscar l'actualitat del dia, tenim connexió directa amb la secretària general de Càritas Diocesana a Lleida, la Maria José Rossell. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, com sempre, gràcies per atendre'ns. Ahir vau presentar la memòria del 2020 de les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i de l'Urgell. I a diferència del que es pugui pensar la gent, ha estat un any complicat, el 2020, però vosaltres no estàveu aturats al gener, febrer i primera quinzena de març. Ja hi havia feina llavors, eh?
Sí, ha sigut un any, com tu deies, complicat, un any que ens ha demanat adaptació i sí, ha sigut de treball intens i continuem treballant intensament. Ah. Jo crec que encara no ens en donem compte i hem agafat un ritme que el vam agafar quan ens van confinar i aquí estem. I sí, sí, amb intensitat. Jo penso que ha sigut un any complicat.
Clar, ho dic perquè hi ha gent que pot pensar, diu, clar, és que per la pandèmia, no? A partir del 14 de març van començar a treballar. No, Càritas no passa mai, i per desgràcia el 2019, el 2018, el 2017 han estat vitals les vostres ajudes per moltíssimes llars. Mira, concretament heu presentat aquest informe i parleu de 16.000 persones que s'han vist beneficiades per Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i l'Urgell aquest 2020, que és que al final tot són fredes xifres, però 16.000 persones és una barbaritat de gent, eh?
Sí, i a més és amb les situacions que han viscut, perquè aquestes 16.000 persones vol dir que pues, han tingut una situació complicada i que han tingut que fer grans esforços, no? per atansar-se, perquè havien de desplaçar-se al territori, com ho feien i cobrir aquelles necessitats. És a dir, quan nosaltres fèiem el resum de com havia anat l'any, vosaltres us podeu imaginar una persona que no treballa, que no tenia ingressos, però que tampoc per molt que hi hagués l'ERTO o no, en aquell moment no tenia diners per poder alimentar-se, i clar, estem parlant d'això, i llavors com ho fas en una situació de confinament, com te desplaces, no? És aquest el patiment, no? Dèiem, ha sigut un patiment per tothom, perquè tothom ens hem tingut que quedar a casa, però a més imagina't que no, pues obres la nevera i no tens res, o en principi és t'ha d'arribar la nòmina i no t'arriba, o t'ha d'arribar l'ingrés i no t'arriba per poder pagar la llum, l'aigua o el gas, no? A darrere d'aquestes 16.000, a darrere de les 6.000 persones que en principi han passat diferent per tots els programes, o aproximadament 6.832 que han passat per tots els programes de Càritas, pues això, hi ha cadascuna de les històries amb un patiment i una situació complicada al darrere.
Clar, tot ha pujat, vull dir, els esforços que heu hagut de fer amb situacions més complicades, amb tema de confinament i tota la història, però així tot, a l'any 2020, com a mitjana, heu hagut de destinar 193 euros per persona, que suposa un 30% més del que s'havia aportat a cada una d'elles a l'any 2019. Per tant, la pujada és seriosa, és important.
Clar. I nosaltres el que aquestes dades que tu deies, no? El que ens ensenyen és que en principi és primer que marca una realitat que hem tingut el 2020, però sobretot ens ensenya un horitzó cap al 2021. I és a dir, el que ens diu és a dir, que una persona que està en situació de precarietat està molt més precària el 2020 que el 2019, que té més dificultats per sortir-se'n de la situació en la qual es troba, i això farà que en principi és la situació de la persona s'aguditzi molt més, i que la diferència, i això també ho comentava el director ahir a la roda de premsa, la diferència entre una persona que se'n surt i la que no, cada vegada és molt més gran. L'escletxa que nosaltres anomenem l'escletxa social cada vegada és més àmplia i per tant tens més dificultats de poder-te'n sortir.
Evidentment tothom que demani ajuda en la mesura de la possibilitat la rebrà, però el vostre principal focus d'atenció són la gent gran.
Sí, perquè saps què passa? Que la gent gran és la que ha patit a més llarg termini aquesta situació d'exclusió. D'exclusió perquè ha sigut la que ha estat més temps tancada a casa. Nosaltres més o menys ens hem pogut moure, no? La gent gran en principi ha estat més tancada a casa, ha patit més aïllament, més solitud. Ha sigut molt més difícil per amb ells. Llavors nosaltres aquí sí que vam posar el focus de dir els hem de continuar atenent, mirarem quines són les nostres capacitats per poder-nos adaptar. Pues Solsona va pensar que el WhatsApp era una bona manera, Urgell va lligar programes de joves i gent gran per fer-los i arribar dibuixos, postals de Nadal i altres missatges més gràfics. Nosaltres vam contactar amb el Gavarró perquè ens fes càpsules formatives per parlar de les emocions, perquè veiem que cada vegada que la gent gran tenia por, se sentia sola, i els voluntaris que les acompanyaven, que també són perfil una mica més gran, també ens ho traslladava. Llavors era de dir, bueno, quines accions podem fer de forma més imaginativa per estar-hi a prop, no? Perquè han patit, i algú ara va dient de, no, ara surt el tema més emocional, més de dir, el tema aïllat, però hi ha una part de contacte humà que tothom ho necessita, no? I aquest ha sigut oblidat, entenem, perquè tema sanitari, però això té unes conseqüències importants.
Clar. Escolta, ja per acabar, Maria José, vosaltres també teniu les empreses d'inserció que les heu pogut mantenir, tot i les dificultats puntuals, perquè clar, quan va haver el confinament total, doncs evidentment es va parar pràcticament tot, però és que a més heu generat 80 llocs de treball nous.
Sí, nosaltres en principi hem tingut un increment de llocs de treball, perquè per nosaltres la base fonamental perquè una persona se pugui sortir de la situació que mencionàvem anteriorment és el tema laboral. Per tant, hem fet un esforç. Sí que és cert que hem tingut que entrar a ERTE perquè les botigues han quedat tancades i per tant era obligatori. Però llavors nosaltres vam valorar que les persones que tenim en llocs d'inserció tenen un salari i necessiten aquest salari, per tant nosaltres vam valorar un esforç econòmic per part de les tres diocesanes de dir, vale, pues si l'ERTE arriba fins a aquesta quantitat, l'altra quantitat l'haurà de posar a Càritas, perquè les persones necessiten aquests diners per viure. Clar, llavors era un esforç econòmic per complementar la part de l'ERTE, això ho ha fet totes les diocesanes, i a més generar nous llocs de feina, perquè és l'única manera de poder sortir d'una situació de precarietat.
Doncs hem parlat amb la Maria José Rossell, secretària general de Càritas Diocesana, que ahir van presentar aquesta memòria del 2020 de Lleida, Solsona i Urgell, i en el que si amb ells els hi pugen les xifres, si ells han de dedicar més esforços, vol dir que hi ha més necessitat de la societat i vol dir que alguna cosa s'ha d'arreglar. Maria José, com sempre, un plaer, gràcies pel vostre esforç.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
COPE Lleida. Estàs informat.
En fi, a la resta de l'actualitat del dia hem de dir que l'Ajuntament de Lleida s'ha sumat als municipis de l'autopista AP2 per demanar al govern de l'Estat compensacions per la pèrdua en els ingressos de l'IBI. El regidor de Mobilitat, Joan Ramon Castro, ha participat en la reunió que s'ha mantingut amb els representants dels 16 ajuntaments de les poblacions afectades per la no pròrroga de les concessions a l'autopista. Si ha decidit que s'agruparan en una associació per tirar endavant amb les reclamacions. La creació d'aquesta entitat permetrà començar a treballar en una direcció més definida i alhora s'estarà en contacte amb la resta de poblacions catalanes on també s'aplicarà la mesura. M'estranya que no s'hagi fet una plataforma a part d'una associació que està de moda. Igual funciona millor o a saber. Però vaja, associació, no descartem que hi hagi una plataforma en un futur. Però escolta, que estan en contra de que no s'hagi prorrogat la concessió de les autopistes. És a dir, el que volen és que haguéssim seguit pagant els peatges a l'autopista. Perquè si ells seguien rebent diners d'IBI, en concepte del que ocupen dins dels seus termes, doncs l'autopista o les instal·lacions de l'autopista. Qui ho ha de pagar al final? Els de sempre. Els de sempre, els de la cua, els de darrere de tot. Les ciutadanes i els ciutadans. I si acaben rebent l'ajuda, qui ho pagarà? Doncs ja saps qui ho pagarà. A més, que torna a estar sobre la taula amb un rumor fort el tema de que les autovies passin a ser de pagament. El que ens faltava, el que ens faltava, ara que aquest 30 d'agost o 31 d'agost acabarà sent l'autopista gratuïta, sense peatge, que ens posin les autovies de pagament al cap de 6 mesos. Només ens faltava això. O sigui, haurem gaudit 6 mesos de no pagar per anar per l'autopista. En fi, a veure com acaba tot plegat, eh? A la ciutat de Lleida s'incorporen 10 agents Covid que vetllaran pel compliment de les mesures sanitàries i pel civisme a la ciutat. han iniciat el seu contracte amb una formació de 4 dies i estaran en actiu fins al febrer del 2022. El tema Covid no m'hi poso, si al febrer del 2022 el tindrem solucionat o no. Ara, el tema del civisme a la ciutat, vaja, quasi bé posaria la mà al foc que al febrer del 2022 no tenim solucionat el tema de civisme a la ciutat, que en falta i molt, i molt. I dubto que s'arregli això d'aquí fins al febrer del 2022. Tema de vacunes. Vols que et compliqui una mica més la vida? Doncs resulta que les noves dades que es desprenen de l'assaig clínic promogut per l'Institut de Salut Carlos III conclouen que combinar les vacunes d'AstraZeneca amb les de Pfizer potencia la immunitat celular, ja que generen més anticossos contra la Covid. Tot i això, la majoria del personal essencial menor de 60 anys amb la primera dosi d'AstraZeneca prefereix no barrejar i tria repetir amb aquesta marca firmant un consentiment. Ull amb el tema, eh? Reitero i repeteixo que hagin posat a la gent al centre d'haver de decidir quina vacuna es posen en la segona dosi, em sembla tan lamentable. Estan fent estudis hores d'ara encara. O sigui, aquest és un estudi que ha sortit de la Carlos III. O sigui, estan fent estudis encara i resulta que la gent que s'està vacunant en aquesta segona dosi, que ja es van vacunar la primera d'AstraZeneca, són els que es fan decidir. Decideix tu. O sigui, primer la d'AstraZeneca era boníssima. Després resulta que, com a estat, et poso la de Pfizer en segona dosi, però et deixo triar, si vols, la d'AstraZeneca. Això sí, signa un paper, conforme no em fa responsable. És que això és complicadíssim per la gent. És molt complicat. Si els mateixos metges no es posen d'acord, imagina't les persones que no tenim estudis mèdics. En fi, sigui com sigui, tenim 34 persones ingressades a la província de Lleida. Segueix baixant aquest indicador. En tenim 4 menys que ahir. I al Pla de Lleida el risc de rebrot ha baixat fins als 56 punts, de color taronja. La RT està a 0,66. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot també està als 56 punts. La RT també baixa, 0,91. I a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 113 punts i una RT de 1,04. Com deia, Lleida liderant les bones xifres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja sap que comencem l'espai veterinari, ja saps que ho fem sempre ben acompanyats amb els amics d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, que els trobes a internet, a anadonvet.com, a les xarxes socials, i després aquest telèfon que t'atén les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 973-266-388. 973-266-388. Si truques fora d'horari comercial, sempre et sortirà un veterinari de guàrdia. Si truques a l'horari comercial i és un problema veterinari, et passaran al veterinari que hi ha en aquell moment. Per tant, és aquell de que t'has de posar l'imant de la nevera, eh? Si tens una mascota o un animal de companyia a casa. 973-266-388. Nosaltres parlem sempre amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Ha començat la calor, eh?
Sí.
Suposo que hi ha més demanda ara per venir a tallar pèl als gossos, no?
Sí, sí. Ah, per això ara sí.
Això es nota ara.
Es nota molt.
És beneficiós, entenc, no, també? Pel l'animal?
Depèn de quina raça sigui.
Ah, s'ha de mirar.
Hi ha races que tenen el cabell llarg i no es pot tallar.
Ah.
Sí. És la seva protecció.
És una cosa que hem de preguntar també abans de fer-ho, eh? Abans d'agafar alegrement,
sí,
la maquineta i tal.
Sí, això la nostra perruquera us informarà.
Vale, vale. No dic que no agafeu a casa la maquineta aquella i vinga, va, deixo
no,
el gos
no,
sense
no.
Res.
Això ull. Truqueu i la nostra...
Preguntem-ho abans,
perru.
Eh?
Sí.
I m'escolta, anem a parlar d'una malaltia que quan te la diuen automàticament l'associes amb un ésser humà, però resulta que els gossos també la poden patir, que és l'hipotiroidisme.
Exacte.
Què és, primer?
El hipotiroidisme. Avui parlarem en gossos, sí. Val? És una malaltia provocada pel funcionament inadequat de la glàndula tiroides i la conseqüent disminució, hipo, sempre és menys, sí. Val? En la producció d'hormones tiroidals. Uh-huh. Es pot tractar fàcilment, encara que és una malaltia crònica.
Ah, caram.
Però, ben controlada, el gos pot fer vida normal.
La principal conseqüència d'això, n'hi ha d'altres, però és, suposo, el guany de pes, no?
Entre d'altres, sí. Sí. Sí, les causes que té, bueno, qualsevol problema que afecti el funcionament de la glàndula tiroides pot provocar aquesta malaltia. L'hipotiroidisme caní pot ocórrer quan el propi sistema immunològic del gos ataca la glàndula de la tiroides i la danya o la destrueix.
Clar.
O també pot ser un problema degeneratiu.
Com ens n'adonarem?
Vale, els símptomes. Ah, el que vull dir és que els gossos la poden tindre a qualsevol edat, encara que és més comú, diguéssim, en races mitjanes i grans.
Uh-huh.
I a qualsevol edat, eh?
Val. Si els gossets petits no és tan probable, no impossible, no és tan probable.
No, impossible no hi ha res.
Bueno.
Però no és tan comú.
Clar.
Avui parlo de l'hipotiroidisme en gossos perquè és molt més freqüent que l'hipertiroidisme, que afecta més als gats. És més comú als gats.
Curiós.
La propera setmana parlarem d'això.
Uh-huh.
Vale? Vale, el que m'havies preguntat, els símptomes.
Sí, que com ho notarem?
Són variats i inespecífics, però avui diré generals o més habituals. Vale, podem notar-ho perquè tenen intolerància al fred. Van sempre buscant un raig de sol. L'intolerància a l'exercici, l'augment de pes, que ben havies dit tu, restrenyiment, letàrgia, els veiem més lents. En general, diguéssim, feblesa. Això és el que notarem més ràpidament. Després pot tindre una gran quantitat de símptomes, entre d'altres que he dit, que poden ser neurològics. Poden tindre paràlisi facial, inclinació del cap cap a un costat, trastorns d'equilibri. Són coses molt evidents, parlo de les coses molt, molt evidents. Després, entre d'altres, després dermatològics, que comença a tindre la pell molt seca, engrossida, inflamada, enfosquida, escàs creixement del pèl, a vegades li cau amb molta facilitat, entre d'altres també, però dic algo que podem veure que algo no funciona bé. I després hi ha un altre que pot ser conductual, pot tindre agressivitat que pot ser independent del context, vull dir que no té res a veure i és agressiu. Por, timidesa exagerada, conductes compulsives...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Però bé, que són molt variades, és difícil, agrupar-les.
Sí, per això dic que hi ha moltes.
Arribar a la conclusió.
Sí. Després també hi ha unes altres conductes que poden ser de tipus ocular, reproductiu, cardiovasculars, que aquestes ja no diré res perquè ja són més complicades de donar-se una casa.
Uh-huh.
Però si el teu gos sofreix qualsevol de lo que he dit fora de lo normal... que tingui fred si està fora i estem a menys 5 graus, és normal.
Home, evidentment.
Sí, coses que veiem que estan fora de lo normal dels símptomes que he dit, no es costa res de vindre i amb una analítica de sang ho sabrem. S'envia al laboratori i se sap.
Val.
I després li donaríem el medicament que necessites.
Entenc que de tots aquests símptomes que has dit, n'hi ha alguns que si els veiem o els observem dos o tres, podem començar a sospitar, però clar, al final has d'acabar fent les proves, per saber...
Sí, perquè després són símptomes que poden ser també d'un altre tipus de malaltia.
Clar.
Per això ho dic que molt per damunt.
Hipotiroidisme amb gossos. Has dit al principi que això es controla.
Sí, el tractament per aquesta malaltia és bastant senzill, però en general cal donar-lo durant tota la vida, val? I és necessari que el veterinari paute un seguiment i un control per establir la dosi adequada, perquè al començament el podem tindre amb un nivell molt alt.
Clar, va canviant això.
Claro, s'ha d'anar controlant cada 6 mesos per analítiques de sang, a veure com tenim el control de les hormones.
Però això normalment que és una pastilleta?
Sí.
Val, ja. Sí. Els gossos no sé si que els has de camuflar amb algun altre aliment.
Ui, els gossos és superfàcil, comparat amb els... els gats són molt complicats. Però els gossos, li dones un bocí de gall dindi, de Frankfurt, de...
La pastilla dins i cap dins.
De pastilla dins, sí.
M'esteguen
parlo, tot. Parlo només de donar-li la pastilla.
Sí, correcte.
No li doneu Frankfurt,
a dins. No. Dic, m'esteguen poc els gossos normalment, eh?
Sí, a més, com t'he dit, que normalment afecta a races mitjanes o grans, aquests no tenen problema amb... Sí.
Bueno, és un problema que si no es controla pot arribar a ser greu.
Exacte.
Però que un cop s'ha identificat i tens la dosi, escolta, vida normal, entenc.
Sí. Una vegada que s'ha controlat i anem continuant els controls necessaris, pot fer vida absolutament normal.
Molt bé.
I tot el que estava malament abans, si s'ha quedat sense pèl, torna a créixer, tot se va arreglant a poc a poc, eh?
Clar. Si no es controla, el problema de l'hipotiroidisme és que va afectant a d'altres òrgans i llavors apareixen d'altres malalties.
Exacte.
Que dius, i això d'on ha sortit? Doncs ha sortit de que la tiroides no funciona bé, no?
Mm-hmm. Sí, en aquest sentit és gairebé igual que en altres.
Sí. Per això quan abans es detecti i es tracti, molt millor. I després, exacte, suposo que s'ha de portar un control.
Sí, un control cada 6 mesos aproximadament, una analítica de sang i anem mirant els nivells. De les glàndules tiroides.
Doncs l'hipotiroidisme amb gossos. El proper dia parlarem de gats i del...
Però de l'hiper.
I de l'hipertiroidisme. És curiós, perquè sembla que els gossos que són, els gats que són més tranquils, els hauria d'afectar més l'hipo que no l'hiper, però vaja.
No,
en parlarem.
Amb ells l'hiper.
qualsevol sospita que tingueu, ja saps, de cap al veterinari. Estan al carrer Segrià 11, a Lleida. Són Anadon Veterinaris i si no els hi fas un truc. 973-266-388. Nosaltres hem parlat avui amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores, també som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè ja saps que parlem de salut i de nutrició, que ho fem tots els dijous ben acompanyats amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, oye, he estado haciendo revisión de titulares de prensa esta semana y, bueno, como siempre, estás al tanto de todo, ¿eh? Y me encontré uno que digo, bueno, esto lo tengo que hablar con el Cristian. Perquè ja sabeu que el Cristian és nutricionista, que està a Disanta Nutrició, que està a Alcalde Porqueres número 76 a Lleida, o a internet a disantanutricion.es, i que els trobes també a les xarxes socials, que són molt actius. Encontré un titular que ja ha salido en todos los medios, pero que nosotros le vamos a dar un poco la vuelta. Aquí es que, aquí jo diré ara una marca, i podem posar molts altres noms, però vaja, com que s'ha filtrat aquest, ens centrarem en ells. Nestlé admite que tiene un 60% de productos no saludables. Cuidado, ¿eh? Concretamente el 63%. Bueno, aquí surgen dos dudas. Una, el tema de control de lo que es saludable o no. por parte de las administraciones públicas es deficiente, por lo menos es deficiente. Y después me gustaría que hoy habláramos desde el punto de vista de, vale, un usuario normal, ¿qué es saludable y qué no es saludable? O sea, ¿dónde está la barrera? ¿Por qué un alimento deja de ser saludable y otro sí que lo es, si aparentemente son lo mismo? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, a ver, voy a decir varias cosas, ¿vale? Antes de contestarte a esto, lo primero es, recordemos que Nestlé es una de las marcas más importantes de agua.
Sí, es verdad.
Entonces, este es el 40% de saludable que hay.
Sí, 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 sí.
Es una broma muy mala, pero...
No, pero es verdad, es que es verdad.
Entonces, vale, la segunda es, también lanzando una lanza, dando una lanza a favor de toda la industria y, de, uh-huh. y del Estado como tal, uh-huh. es verdad que lo que entendemos por saludable ha ido modificándose en el tiempo.
Ya.
¿Vale? Y entonces estamos de hecho aprendiendo constantemente qué es saludable, qué no lo es de saludable. Entonces, claro, cuando una industria, digamos, invierte en un producto X porque en ese momento encaja con los cánones y los valores que se tienen que tener de ese producto, pues luego quitarlo, cambiarlo, moverlo es muy complicado porque claro. se ha invertido cierto dinero en ello, ¿no? Y también han ganado. Entonces, lo que pasa es que pues eso está teniendo transiciones y tiene que tener cierto cambio y cierto... Pues bueno, todo, pero es una pequeña lanza muy pequeña, pero la está ahí, eso tenemos que saberlo. Recuerda que hasta hace muy poco era pon azúcar en la leche, porque sí, sí. es bueno. Entonces,
sí, sí, claro, no, va cambiando todo, sí.
Ahora ya no lo es, y entonces, pues bueno, eso no es fácil, ¿no? Asimilarlo.
Pero a estas alturas, porque esto ya lo hemos explicado en más de un programa, ¿eh? Ir al supermercado, hace poco. Hablamos de, vámonos de comprar un supermercado, que nos tenemos que fijar, que no. Pero ahora, una oyente o un oyente que ha leído este titular y se plantea ir al supermercado este fin de semana o hoy mismo, ¿cómo decide qué es saludable y qué no es saludable? Genéricamente, ¿eh?
Claro. Pues claro, es que la verdad es que categorizar esos alimentos así... Es complicado porque realmente todos los alimentos que están en el mundo de la industria son compatibles con la vida saludable. Mm. La problemática realmente no radica ahí. La problemática radica en cómo educamos a las personas para que ese alimento sea de consumo muy ocasional.
Claro.
Ocasional. Son de consumo que no es para tenerlos frecuentemente en nuestra casa. Claro, eso es una cosa muy importante.
Con el tema de ocasional no quiere decir una vez al día, no, quiere decir una vez al mes, por así decirlo.
Quiere decir que tú entiendas que lo comes de manera ocasional, ¿vale? Porque cuando tú entiendes que es de manera frecuente, has de reflexionarlo. Es decir, yo esta semana me puedo comer 2 helados o 3 helados si quiero. Pero yo cada semana me como 2 o 3 helados, entonces... Sí,
claro.
¿Entiendes? Porque yo cuando como helado, pues cuando me apetece, no tengo ni idea, no tengo un número claro. de veces.
O sea, entonces, no tienes un cupo allí de decir, ¿puedo comer un helado al mes? Uy, este mes ya me lo comí el día 3, me tengo que esperar al mes siguiente, ¿no?
Eso, claro, ya el concepto tiene un error grave, ¿no? De cuántas veces a la semana, ¿no? Entonces, el concepto ocasional, que ya también hemos hablado, que esto da para mucho... pues es muy importante. Ahora, una vez ya la industria tenemos alimentos ultraprocesados, alimentos que no son naturales, podemos entender algunos que son como extremadamente muy, muy energéticos, muy calóricos, muy ricos en energía, muy ricos en azúcar, y otros que no lo son tanto. Para ello es de pasar por el filtro de leer las etiquetas. No te queda otra.
Claro.
Y cada vez los productos tienen como más herramientas para entender si son alimentos que podemos ir utilizando más o menos frecuentemente, ¿no? Pues ahora está el Nutri-Score, que es una herramienta más, está en la tabla nutricional, está la lista de ingredientes, está cómo es el paquete, pero hay que cogerlo y hay que analizarlo, y no es el primero que cojamos porque me parece, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso no es un alimento natural, ¿no? Entonces, a mí me da igual qué fruta coges de la frutería. Pues coge la que hay de temporada y no tiene importancia cuánto azúcar tiene. Te la comes porque es un alimento natural. pero sí que tiene importancia cuando vas por allí, coges una bollería y dices, bueno, pues vamos a analizarlo. Partiendo ya de la base de que esa bollería o ese tipo de alimento es de consumo ocasional o muy ocasional, entonces una vez ahí, pues si quieres indagar un poco más qué es saludable y no. Entonces, los valores que tenemos hoy en día para decidir si ese alimento es saludable o no es saludable, radica en aspectos muy concretos. El primero y más importante de todo es el aporte energético que tiene. Si ese alimento es especialmente denso de calorías. Sí. Entonces la densificación del alimento radica en que en poca cantidad aporta mucha energía. Eso es como raro, en la naturaleza no existe, hay muy pocos
aspectos. Verdad. es verdad. Una persona adulta, más o menos, estaríamos hablando de unas 2.000 calorías al día, 2.000, 2.500, ¿no? Es muy amplio, pero hasta estaríamos hablando de eso, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, aún es más amplio, ¿eh? Desde 1.500 calorías hasta 3.000 o 4.000.
Pero quiere decir que si tú coges un producto de la estantería del supermercado y te dice que en 100 gramos te va a aportar 600 calorías, desconfía ya.
Claro, porque es que a veces es como el 50% de lo que necesita la persona.
Igual es una bolsita, ¿eh? Entonces, bueno, puede ser que la mitad de todo el día de necesidades calóricas esté en esta bolsita. Algo va mal ahí.
Claro, de hecho el Nutri-Score es uno de los valores que más tiene en cuenta, porque es que es real. Es en un alimento que te ocupa el tamaño de una manzana, a lo mejor calóricamente, energéticamente te aporta 5 o 6 veces lo que aportaría una manzana. Es raro.
Claro.
Entonces, este tipo de alimentos son los que tenemos que entender como menos saludables porque, bueno, ahora, si ese alimento lo consumes de manera ocasional, es que el cuerpo ni se entera.
Correcto, esto queda claro. Sí,
pero ahora, si lo incorporas de manera frecuente, entonces tenemos una problemática. La segunda cosa con la que más ahora mismo está el momento de si es un alimento saludable o no, es si contiene vegetales. Uh-huh. ¿Vale? Que esto nadie lo piensa. Claro, entonces, no es lo mismo tomarte un alimento que provenga, por ejemplo, de arroz integral, avena integral, no es lo mismo, o por ejemplo, que tenga soja, o que tenga fruta, o que tenga verduras, ¿vale? No es lo mismo comerte una salchicha que tenga verduras, con pavo, por ejemplo, que una salchicha que no tenga verduras. Entonces, se categoriza, o sea, se le quita valor de alimento nutricional saludable si no contiene vegetales.
Vale.
Entonces, es muy importante, también se ha hablado poco, Ricardo, y tendríamos que hablarlo un día más en profundidad.
Doncs, són temes que ens hem d'apuntar, però el que em queda clar és el que deia el Cristian al principi, llegir les etiquetes, que només cal fer-ho una vegada a la vida, o sigui, un cop saps que allò va bé per tu, doncs ja saps que cada setmana ho pots agafar, i si saps que una cosa no et va bé, doncs ja saps que no ho has d'agafar més. Però s'ha de llegir, hem de saber què estem agafant, eh?
Claro. Y luego, la última punto, que también hay más, son alimentos que son ricos o en sal o en azúcar.
Ah, vaya.
¿Vale? Que son los otros dos pesos pesados, ¿no? Entonces es rico en calorías, rico en sal o azúcar, que no tenga vegetales, y el último, que también es, que ahora es menos, pero también que tenga grasas animales, ¿vale? Uh-huh. Que sea muy rico en grasas animales. Entonces, cuando Nestlé dice, tenemos el 62% de productos que no son saludables, quiere decir que los productos que tiene Nestlé, que se ha filtrado esa información, son ricos en azúcar o en sal,
sí.
No tienen vegetales, son ricos en grasa y son muy calóricos.
Hombre, ya te digo yo que los que están destinados a línea infantil y de desayuno, básicamente son ricos en azúcar. Que esto ya lo sabemos todos.
Ya
lo sabíamos. Es que el problema es que ya lo sabíamos, pero bueno. En fi, bueno, avui hem aprofundit en aquest tema, però hem obert d'altres temes que parlarem, evidentment, les properes setmanes amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, como siempre, que ha sido un placer, que tengas buena semana.
Ricard, bon dia, gràcies.
Doncs saps que nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la 1 de la tarda, ja saps que després arriben les escapades de COPE amb el David Velasco, amb propostes magnífiques, perquè puguis gaudir del teu temps de lleure. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornarem, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20, ja saps, amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Demà estarà amb nosaltres també el Ramon Drudis per parlar d'astronomia, el divendres de cine amb la Laura González i l'Espai Groc, on parlem de moltes propostes del món dels espectacles, de la cultura, de la música, en fi, que t'ho posem difícil perquè faiguis agenda el cap de setmana. Va, que arribem a la 1:00.